Bon dia. Sant Cugat posarà en marxa el mes que ve un nou sistema de recollida de voluminosos més fàcil i sense gestions. A partir del 6 de febrer, els santcugatencs hauran de deixar els voluminosos al costat del contenidor els dies assignats a cada districte a partir de les 8 del vespre. Les persones que no compleixin els horaris podran ser multades per un import entre 750 i 3.000 euros. A més, el consistori ha creat una aplicació per a mòbil per allargar la vida útil dels objectes i fomentar la reutilització que entrarà en funcionament al març.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
Comencem aquest informatiu fent-nos ressò d'aquesta nova iniciativa. Reutilitzem, reciclem, recuperem. És el nom de l'aplicació que permet fer intercanvis d'objectes entre particulars. A més, l'Ajuntament crearà un nou espai de segona mà a la deixalleria municipal que funcionarà per punts. Quan els santcugatencs deixin un objecte a la deixalleria, obtindran punts que després podran fer servir per bescanviar per altres trastos. Aquest servei també començarà a funcionar al març. Els ciutadans podran reservar els voluminosos que els agradin a través de l'APP. L'alcaldessa, Mercè Conesa, ha fet una crida a la col·laboració en matèria de residus i ha explicat que les sancions econòmiques busquen conscienciar la ciutadania.
Que aquells que no respectin la normativa tindran una sanció, perquè vol dir que un voluminós fora de l'horari implica de 750 a 3.000 euros de multa. Això són molts diners. Per tant, estem també dient, escolteu, aquí tots hem de ser responsables.
Els voluminosos s'han de deixar a partir de les 8 del vespre al costat dels contenidors, excepte a Valldoreix, on s'hauran de deixar les cantonades. També s'habilitarà un servei de recollida a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda que no puguin baixar els voluminosos al carrer. Per activar aquest servei només cal trucar al telèfon gratuït que ha habilitat l'Ajuntament. Fins que comenci el nou sistema de recollida, recordem, el 6 de febrer, la recollida de voluminosos se seguirà fent als domicilis.
Primera plana, 91.5 FM.
Canviem de qüestió perquè 82.000 persones han passat per les activitats nadalenques de Sant Cugat repartides en les 170 propostes que hi ha. La unificació de les propostes a l'embalat, per on han desfilat més de 20.000 persones, ha satisfet l'Ajuntament, que mantindrà l'aposta l'any vinent. La pista de gel també mantindrà la seva ubicació, tot i que enguany ha rebut un miler de visitants menys que l'any passat. Pel que fa al Quinto, la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Carmela Fortuny, ha destacat l'augment del 22% en el nombre d'accessos, que ha arribat als 22.000. 4.000 més que l'any passat. Fortuny ha assenyalat que es reuniran amb els responsables de l'activitat per avaluar-la. Una altra de les cites destacades han estat les festes de Cap d'Any, amb 700 participants a l'embalat i 100 a la festa per a joves del Casal Torreblanca, on ha destacat que no hi va haver cap incident. En cultura tradicional s'han registrat també bons números, amb entrades exaurides a Pedra i Sang, ple al Camí de Justícia i 1.000 visitants al Pessebre Vivent. Fortuny ha assegurat que estan satisfets perquè els santcugatencs han decidit quedar-se a la ciutat per Nadal.
Un Nadal en el que els santcugatencs i santcugatenques han decidit doncs, quedar-se a la ciutat i això els hi agraïm. I ha estat el més participat de tots els Nadals. Totes les dades manifesten un increment en totes les activitats respecte a d'altres anys i en aquest cas doncs, respecte a l'any passat.
En l'àmbit del comerç, el protagonisme se l'ha endut al Sant Cugat Express, que ha registrat un 37% més de passatgers que l'any passat. La reubicació de la parada a la plaça d'Octavià ha funcionat també, ha explicat la regidora de Comerç, Maite Pérez, per dinamitzar la Fira de Nadal. La pista de gel, amb 10.300 visitants, ha registrat una reducció de visitants d'un miler. Pérez ha destacat especialment les fires de Nadal i Reis.
I les llums i tot plegat ha fet que la Fira de Nadal fos un veritable èxit i també la Fira de Rei, que es va fer aquí a la Promla del Celler, també ha tingut molt bona resposta, vam canviar una mica el format tot així alineat, van haver-hi 70 paradistes i també ha sigut de veritat una de les millors.
Les cavalcades de Reis, per altra banda, han registrat un rècord de participació amb unes 20.000 persones a Sant Cugat, 500 a les Planes, 300 a la Floresta i unes 1.300 a Mirassol.
Primera plana, cugat.cat.
El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, on s'integra l'Hospital de Terrassa i la Unitat Assistencial del CAR, ha presentat aquest dimarts una convocatòria de vaga de 5 dies que arrencarà el 23 de gener. La protesta consistirà en aturades de 2 hores que afectaran tots els torns. Amb l'actuació, els empleats mostren la seva oposició al pla d'empresa aprovat pel Consell del Govern del Consorci, que implica, diuen, retallades als drets laborals de la plantilla. L'empresa apunta que el pla d'empresa és necessari des que la Generalitat va suspendre l'autonomia de gestió del Consorci. El govern va prendre aquesta mesura el desembre passat pel dèficit de pressupost del Consorci. Els representants dels treballadors apunten que en funció de com es desenvolupi la protesta, la convocatòria de vaga es pot fer cada setmana. El Consorci Sanitari de Terrassa és una entitat pública de la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer, formada per centres d'atenció primària, l'Hospital de Terrassa i la unitat assistencial del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, entre altres equipaments. La plantilla està formada per 2.500 professionals que tenen més de 200.000 ciutadans del Vallès Occidental. 1.800 treballadors operen a l'hospital i 30 més a la unitat del CAR.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
Encara en matèria de salut, l'Hospital General de Catalunya acull avui de 5 de la tarda a 9 del vespre una nova jornada de la tercera edició de la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya. La cita espera aconseguir enguany 8.000 donacions que permetin remuntar les reserves de sang que actualment es troben a la meitat. Sota el lema "La teva sang diu coses, comparteix-les", la campanya està dedicada als grups sanguinis, ja que només 6 de cada 10 catalans el coneixen. La campanya, com dèiem, vol remuntar les reserves de sang després de les festes de Nadal, un període en què han baixat les donacions al voltant d'un 25% pel canvi d'hàbits de la ciutadania, pel fred i també per les malalties que s'hi associen. Normalment, els hospitals catalans tenen reserves de sang per a 10 dies, però ara en tenen només per a 5 i encara menys pel que fa a grups negatius que es troben amb reserves per d'un a 3 dies. Un treball del Centre d'Estudis d'Opinió posa de manifest que un 40% dels catalans no sap quin grup sanguini té i per aquest motiu el Banc de Sang dedica la tercera edició d'aquesta Marató 2.0 als grups sanguinis. La campanya vol posar de relleu la informació que es pot saber d'una persona a partir del seu grup, com ara de qui pot rebre sang o a qui pot donar-ne o quins usos pot tenir-ne. Com dèiem, la cita avui a Sant Cugat és a l'Hospital General de Catalunya de 5 de la tarda a 9 del vespre.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
Un grup de santcugatencs ha impulsat un sistema per recuperar gossos perduts mitjançant el fototrampeig. Sota el nom de Localizania, l'entitat vehicula els avisos i organitza una campanya per buscar-los i conduir-los cap a una gàbia accionada per control remot. D'aquesta manera, se'ls pot capturar i portar-los als seus propietaris a cases d'acollida o a refugis. Fins ara, el grup ha aconseguit una desena de rescats amb èxit, un al polígon de Can Sant Joan i un altre a la Floresta. L'últim ha estat aquest mateix diumenge a Rubí i l'associació està treballant en un cas a la Rabassada. L'impulsora del grup és Sandra Garcia, que fa 2 anys va plantejar-se la possibilitat de fer servir la seva càmera de fototrampeig per ajudar a la recuperació d'animals perduts. Per fer-ho, va construir una gàbia especial per poder encabir-hi els gossos que es rescataven. A hores d'ara, el principal repte de l'associació és econòmic i organitzatiu. L'objectiu és, primer, establir un sistema de finançament, com ha explicat a Cugat.cat la Sandra Garcia.
Costos tant de casa d'acollida com desplaçament nostre, a través del teaming ho volem fomentar molt, intentar que la gent s'apunti, perquè ja saps que per 1 euro al mes et pots apuntar en el teaming, i home, si s'apunten doncs 90 persones, doncs mira, ja tens 90 euros allà al mes que pots utilitzar, no? Per un costat fomentar el teaming i per un altre recaptar a través de béns i coses així.
De moment, l'entitat es financia amb aportacions dels seus mateixos membres que cobreixen les despeses de material i desplaçament i d'un sistema de microdonacions.
Primera plana, Cugat.cat.
Adriana Pinosa Abadías, nascuda l'1 de gener, és la primera santcugatenca de l'any. La nena va néixer a l'Hospital General de Catalunya, va pesar 3 quilos i 120 grams i va medir 51 centímetres i mig. L'Adriana s'endú el premi de la iniciativa Qui serà el primer santcugatenc de l'any que organitza Cugat.cat. La nounada rebrà un lot de productes gràcies al suport del grup Català Occident i la col·laboració de l'Ajuntament i de diversos comerços i empreses de la ciutat. L'Albert Pinosa i la Sílvia Abadías són els pares de l'Adriana, que és el primer fill de la parella. El pare de la criatura ha explicat a Cugat.cat que s'han endut una sorpresa en descobrir el concurs.
Ens vam anar ja al registre civil i ens va preguntar... Bueno, van començar a mirar les pàgines dels nens que s'havien inscrit i tal. I van dir, ostres, pues és la primera. I jo vaig dir, en broma, que regalen alguna cosa. I em va dir... Bueno, no em va dir res. I avui m'han trucat i m'han explicat això.
Properament es farà un acte de recepció oficial de l'Adriana a l'Ajuntament, on es farà l'acte d'entrega dels obsequis.
Primera plana, Cugat.cat.
Els estudiants florestans disposen fins al 20 de gener d'una aula d'estudi al Centre Social i Sanitari del Districte per preparar els exàmens. L'espai, obert de 10 del matí a 1 de la matinada, ofereix servei wifi gratuït. Actualment, l'equip florestà no disposa de biblioteca i a l'últim Consell de Barri, l'òrgan va anunciar la presentació de l'Ajuntament d'un projecte de servei bibliotecari al Centre Social per cobrir provisionalment la demanda fins que no arribi la futura biblioteca.
Primera plana, Cugat.cat.
Acabem aquest repàs informatiu amb algunes de les cites més destacades de la jornada. La xarxa de centres culturals polivalents i els amics de la UNESCO proposen avui el documental Diaris de Kandahar. La cinta, dirigida pel fotògraf Louis Palou i Devin Gallagher, ha estat reconeguda amb el Premi Docs Barcelona, el Docfest München i l'Anapolis Film Fest dels Estats Units, entre d'altres. La pel·lícula es podrà veure en versió original subtitulada al català a les 6 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya i a les 8 del vespre al Casal de Torreblanca. El film explica la història de Louis Palou, un fotoperiodista al front de combat de Kandahar, al sud de l'Afganistan. A través dels diaris que va escriure entre el 2006 i el 2010, la cinta descobreix la seva evolució psicològica enmig d'una violència absurda, desconnectada de la realitat. Ell ha experimentat la cruesa i la monotonia de la guerra en primera persona. El debut literari de l'actriu Emma Vilarassau, Camí d'anada i tornada, publicada per Grup 62, arriba avui a les llibreries i està disponible en format electrònic. Coescrita amb Montse Barderi, es tracta d'una obra basada en la correspondència entre la periodista i novel·lista Anne-Marie Schwarzenberg i l'escriptora i fotògrafa Ella Mallart. Vilarassau n'ha fet també l'adaptació teatral. Seduïts és el nom de l'exposició que el pintor local Alberto Laporta ha instal·lat al Club Muntanyenc Sant Cugat. La mostra, que es pot visitar fins al 31 de gener, proposa una reflexió introspectiva a través de la figura humana. La inauguració es farà el 20 de gener a les 7 del vespre. La figura de Napoleó s'estudia avui a la xerrada Napoleó, un imperi per a un poble, a càrrec del professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Giovanni Catini. La conferència tractarà sobre com Napoleó va transformar una França revolucionària en un imperi amb una ambició que recorda els emperadors de l'antiga Roma. La xerrada comença a les 6 de la tarda al Xalet Negre i forma part del programa Viu la cultura de prop de la xarxa de centres culturals polivalents. I Leroy Merlin, en botiga Sant Cugat, organitza avui una jornada al voltant de la transformació digital a les empreses. Responsables de la cadena de venda de material per al bricolatge i d'altres companyies exposaran els seus avenços i objectius en aquesta matèria. Serà a SD Creàpolis a partir de 4:45 fins de 10 del matí. Amb aquest repàs d'algunes de les activitats més destacades d'aquest dimecres, nosaltres posem el punt final a aquest informatiu, però ja ho saben, la informació s'actualitza a cada punt horari, a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM i constantment a internet, al nostre portal cugat.cat.